Silencio en el plató, por favor. Luces. Sonido.
Sonido listo.
Y cámara.
Vamos allá.
Escena 2.15, toma 1.
Acción.
Generació BSO amb en Jaume i el Luigi.
Benvingudes i benvinguts al Generació BSO, el programa de cinema, sèries i bandes sonores a Ràdio Sabadell.
Serenos, alegres, valientes y osados, cantemos soldados el himno a la nit. De nuestros aventos enormes a mí, y en nosotros miren los hijos de ti.
Bona tarda a tothom, bona tarda Luigi.
Bona tarda Jaume.
I avui no ens quedem aquí, avui hem de dir també bona tarda Lolo.
Ei, què passa, bona tarda.
Què tal,
bona
com esteu?
Bona tarda.
Esteu bé?
Sí, molt bé.
Fa calor.
Fa calor. Avui la gent estarà, però com pot ser? Hi ha una tercera persona a l'estudi, però què ha passat al Generació BSO? Doncs avui...
No, molaria, com, en plan, no, com sempre.
Ah, com sempre, no.
Sempre tenim...
Tenemos un ente aquí.
Sempre és Generació BSO.
El Lolo sempre
està. Amb el Jaume, el Luigi i el Lolo.
I el Lolo.
Però no parla mai.
Crec que en els 15 anys de programa...
Sí?
Segurament sí. Si miréssim el calendari, podria haver estat. Però l'altre dia, preparant el programa, vaig pensar, nosaltres gravem els dijous perquè el programa soni dilluns. I dilluns, que esteu escoltant aquest programa, és 14 d'abril del 2025... I el 14 d'abril és quan es va... Què, Lolo? Tu estàs aquí per experto, eh?
O sea... Ah, jo soc... Pues oh. Estamos arreglados.
No? A veure, fill meu.
Bueno,
el 14 d'abril es proclama...
Tinc internet, tinc internet.
El 14 d'abril de 1931 es proclama la Segona República Espanyola. Sí o no?
Sí, sí.
Per tant, ara és quan heu de sumar. Quants anys fa d'això? 1901-2025. Ràpid.
94.
Toma ja.
Jo anava pel 90, eh?
90. Doncs sí, doncs avui he preparat un programa especial, pel·lícules que parlen sobre la Segona República o sobre l'inici de la Guerra Civil o postguerra. I venint cap aquí, cap a la ràdio, he tingut un moment d'inspiració. I he dit, a veure, aquí conec jo... Que sàpiga coses d'història.
Que sigui historiador, bàsicament.
Que sigui historiador. Sí, bé, no li volia donar cap càrrec, tampoc, al xou.
No, no volies fer-ho, però si l'has fet venir
en
qualitat d'expert, perquè ets historiador especialista en contemporània, no?
No, però sí.
Digues que sí, digues que sí, vale.
No, però de les tres persones que hi ha aquí, el
però
que més sap...
No, la carrera t'obliguen a estudiar.
Digue'm el nom d'un professor que t'agradés molt de la carrera.
Lluís Casas.
Lluís Casas. Què t'ensenyava?
M'ensenyava a ser anarquista.
Avui parlem d'anarquisme, de cançons anarquistes. I així, per posar-nos una mica en solfa, què va passar el 14 d'abril del 1931 i per què mereix que la filmografia espanyola hagi dedicat tantes i tantes hores a fer pel·lícules i que nosaltres
perquè,
avui...
Perquè tothom sap, no?, que el Rogerio...
Rogerio
cinematogràfic de l'Acadèmia. De l'Acadèmia, els perroflautes de l'Acadèmia estan sempre fent pel·lícules. Deixem el passat enrere. Mirem endavant el futur, home. Sempre amb la Segona República... Bé, por favor. República Catalana, és el que he vingut a parlar. Jo he vingut a parlar de la República Catalana avui.
Ai, pobre Lolo, que veníem a fer aquí una mica de seriedat, home. No, a veure, doncs pues això. Pues em vaig inspirar, vaig dir, vinga, parlarem de pel·lis de...
Molt bé, Jaume, digues que sí.
De la Segona Guerra... Guerra no, de la Segona República... D'alguna guerra, també.
De Star Wars, continuo jo, eh? La segona, després de l'Imperio.
De la Segona República, la buena. I això, i farem, aprofitarem el Lolo que ens expliqui... Tu has vingut això, en qualitat d'espera, eh?
O sigui, tot jo sóc l'avorrit aquí, no?
No. Tu també pots fer el gilipitxi com fem nosaltres, eh?
Ah, vale.
També parlarem de veure quantes... Farem un concurs. Quantes pel·lis de les que diria ara heu vist?
Ah, d'acord. Bé.
M'agrada. Jo, la primera de la que parlarem, ens la va posar el profe de castellà, el Fernando, a l'institut.
Sí. Tothom està situat, no?
Tothom. Joan Oliver. Bis. No podies hablar dentro del programa, ara.
Ara ja no es diu bis.
Ara es diu Chispas.
Sí, ja ho
haig... ¡Oh, qué tonto ha hablado! La lengua de les mariposes.
Ah, bravo.
Peliculón. Que a nosaltres ens va posar això, el professor de castellà, no el d'història, també és veritat. Bueno. Però el Joan Calvet també ho podrà haver posat, tranquil·lament. I què ens explica la pel·lícula de la llengua de les papallones, la llengua de les mariposes? Pel·lícula del 99 de José Luis Cuerda, que basada principalment en el relat homònim del Manuel Rivas i que bàsicament ens situa a la relació d'un nen i el seu mestre durant els mesos previs a la revolta militar contra la Segona República. Per tant, es situa, crec recordar, al final, els primers mesos del 36 i com el Fernando Fernán Gómez arriba en aquesta escola...
Anarquista este.
Ell o el personatge?
Ell.
I això, i com la metodologia que té i com els canvis polítics que estan a punt d'arribar fan que la pel·lícula... Jo vaig plorar molt.
És lacrimògena. I vam posar els xavals de batxillerat l'any passat.
I què? Va plorar algun? Ara ja no llora, no?
No.
Sí,
molts.
Eh?
Molts i moltes. Molts i moltes.
Tu ets profe d'història que posa pel·li.
Jo sóc el profe que teníeu, però ara.
Ara.
Que guai.
A l'actualitat. Continues posant les mateixes pel·lícules. Això per començar.
Ara vam posar l'altra, la nova. Ara hi ha la Lenguas de la Mariposa 2, que és la nova. Que és la del mestre que va prometre el mar.
Ah, aquesta no l'he vist.
Ah, no l'he vist també.
Pues,
és xula.
Profe, alumnos...
És el que surt a l'Auqué, no? És l'actor.
L'actor aquest que m'agrada tant.
Sí, no me'n recordo el nom. No,
però si t'Auqué, no es diu Auqué?
No sé com es diu.
De cognom es diu Auqué.
Ah, vale.
Ara el busco, no patiu.
Pues mira, tu que la tens més fresca que jo, perquè la llengua de les mariposes fa anys i panys que no la veig. Situa'ns una mica, de què va la peli? A part d'això que hi deu un profe...
Bueno, però no m'acuerdo mucho.
Joder, estava corrigint, no?
Estava fent un cafè.
A la finestra fumant.
No, pues això va d'un prof... Va d'una escola, no? Crec recordar que és un mestre.
Uh-huh.
I de què és el que... O sea, el que impacta més de la peli i el que... El meollo de l'assumpte, diguem, és com la Segona República... A nivell educatiu intenta innovar, intenta sobretot amb la pedagogia que se la coneixia com la pedagogia llibertària de Ferrer i Guàrdia, etc. Intenta innovar i com el cop militar arrossega tots els mestres de la República a la repressió també, a la presó, a fusellaments i l'impacte que té això en els alumnes.
Jo tinc la imatge que és la imatge del pòster de la pel·lícula, que és el nen, que el nen és un actor molt jove que no me'n recordo com es diu, que és la imatge del nen amb una pedra, amb una cara de ràbia que flipes, i és aquella escena la que et trenca el cor després de tot el que ha viscut ell i els seus companys amb aquest profe, com el fet de que un nen que deu tenir 9-10 anys veu l'enemic per tot el que li han explicat o veu dels adults com reaccionen cap al seu mestre, que ell ha estimat, que ell ha estat vinculat, i com la mentalitat del nen en un moment fa clec i te tira una pedra.
Clar, els que ja ens tiren pedres de saque,
doncs ja imagina't, no? Si la llei els empara,
si els empara,
no?
Ja seria
llavors seria increïble. La bomba, ja.
Doncs com a curiositat d'aquesta pel·li, que serà per començar, la música d'aquesta pel·lícula està feta per l'Alejandro Amenábar, també director, i és la que tot seguit escoltarem i aprofitarem i ja ens acompanyarà de fons. És la cançó Genérico d'Alejandro Amenábar, que forma part d'aquesta pel·lícula La llengua de les mariposes, en l'especial d'avui, Segona República, cop militar, postguerra i un poco de todo. Thank you.
Generació BSO, a Ràdio Sabadell.
Me suenan las orejas con mucho
ya cuando se enciende la luz.
No tenéis unos de esos, sí.
Uno. Que ha sonat molt fort, jo crec que els micros estan molt forts, o hi ha un micro que està molt fort i llavors ressona.
A veure, allà abajo. És que normalment en tenim un i prou. El teu està com sempre, i el del Lolo pues, l'he pujat una mica, perquè el teu està a 30 i el seu a 0. Però jo què sé.
A veure, el tècnic aquí qui ets? Tu, ara sona...
Jo ara és quan sembla que sou tècnic de veritat, perquè normalment és pujar dos faders i ja està.
Ara sona bé.
Mira, la setmana que ve... Ostres, ara aquí és un metatiempo que flipes, eh? Okay. O sea, la setmana que ve parlarem d'una peli.
Uau, és que és igual. Jo passo. Si, a més, si aquest programa es penja per internet i la gent el pot escoltar quan vulgui, és igual. Jo, bueno, és però... que cada programa dediquem potser 10 minuts a situar-nos en el temps on estem.
Perquè avui és 14 d'abril, la setmana que ve 21. I parlarem de tot de directors i directores que són fills de directors i directores. I vam parlar del Jonás Trueba, que és fill del Fernando Trueba. Parlarem. I el Fernando Trueba, el 1992, grava la pel·lícula Belle Époque,
que parlarem. Aquí és el problema. Jo hem gravat abans l'altre programa i hem començat dient tornem de les vacances ja. Tu no pots situar-te a la vida.
Com van les vacances? Pues me parece que van a ir, que han ido.
Tu no pots situar-te en la vida ja emocionalment, és traumàtic.
És molt traumàtic.
Han acabat les vacances, no.
Mira, has empezat.
No, és que han començat.
Belle Époque, Luigi. Pel·lícula del 92 que ens situa als primers mesos de 1931 amb vísperes de proclamar-se la Segona República. Per tant, aquesta és prèvia al 14 d'abril. Tu has vist aquesta pel·li?
Belle Époque, jo no sé si la vaig arribar a veure. Jo la tenia en VHS, recordo. Però
aquí hi ha un concepte que aquí és on el Lolo el necessitem. Aquí diu, tras la fracassada sublevació de Jaca, un jove soldat, Fernando, deserta de l'exèrtic. Què va ser la sublevació de Jaca? Tu ens ho podries dir?
Sí, la sublevació de Jaca és un intent d'una part de l'exèrcit de sublevar-se contra el que li deien la dicta blanda. Va haver-hi la dictadura de...
La dicta blanda, ostres, que bo,
sí,
que bo,
sí,
que bo,
és que són uns cachondos. Hi ha la dictadura de Primo de Rivera, el pare, del 23 al 30. Al 30 el tio aquest pues, marxa perquè no le dan casito, digamos, i llavors entra Berenguer, que és un altre general, el posa al rei, però hi ha un sector de l'exèrcit que són republicans i volen proclamar la república i fer fora el rei. I el primer intent és el
sublevació de Jaca.
Sublevació de Jaca, que crec que és el desembre del 30 o alguna cosa
així. Sí, el 12 de desembre del 30. No? Sí.
I hi ha un parell de fusellats, Galán, Fermín Galán i no sé qui, i algun altre.
Sí, el García.
I llavors hi ha com un... Bueno, es converteix com en un símbol, no?, per tota l'oposició a la monarquia. I això farà també que després... tots els partits republicans així progressistes, d'esquerres, el PSOE, inclús la CNT, s'acabin ajuntant i...
Per facilitar la Segona
República. Sobretot les eleccions que havien de ser generals, després municipals, i on s'acaba programant. Però és un intent d'una part de l'exèrcit de fer una sublevació.
Però pot ser que ajudés també, bueno, ja ho has dit, que després, el 14 d'abril, es pogués fer...
Sí, clar, tot això, després hi ha un procés judicial que molts dels polítics que després estaran als puestos de mando de la República són processats. Alcalá Zamora, tota aquesta gent, són processats en els judicis aquests, els fiquen a la presó...
I després, a la Segona República, se'ls sapsó, diguéssim,
i es converteixen en un símbol antimonàrquic i republicà, tot això.
Pues en aquest context històric és en què passa la pel·lícula, quan marxa deserta de l'exèrcit, fuig i el Manolo, que és un artista, l'acull per començar a viure una mica aïllat de la realitat que comença a colpejar Espanya i li ofereix la seva ajuda, la seva casa, la seva amistat i L'arribada de quatre filles d'aquest artista farà que el jove desertor s'embarqui en una aventura en la que sedueix, és seduït i van fent. La veritat és que en aquesta pel·lícula, que va ser nominada a l'Òscar i va guanyar l'Òscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa, hi apareix una jove Penélope Cruz, un molt jove Jorge Sanz, la Miriam Díaz-Aroca, Maribel Verdú, Ariana Gil, totes les personalitats del cinema espanyol d'aleshores, torna a aparèixer el Fernando Gómez, que és el Manolo, i ens situa en aquesta prèvia abans de la proclamació de la República. Si tu busques pel·lícules sobre la Segona República, aquesta és de les primeres que surt.
La primera que t'apareix.
És de les primeres que surt.
Pues no l'he vist jo.
Això també, ja ho sabem, el 95% de les pel·lícules que parlem aquí no les hem vist.
No, 95 no, ja,
això és un...
90, bueno, 97.
Bueno, no esperava menys.
Hablar sin saber és el que més nos gusta.
L'escena que més ens agrada, recuperem
la piscina. La piscina,
ara de la piscina, ve l'època.
Jo
vaig estar fa anys aquí al programa aquest i va sortir el tema de l'escena de la piscina.
Clar, clar, és que sempre surt.
Ai, que bo, doncs escoltarem, Luigi, què?
Doncs no ho sé per què tanca l'ordinador.
Escoltarem una cançó de Maria Bayo.
Aquest ordinador és del col·le, eh?
Sí. En un país de fàbula, de la Tavernera del Puerto, que surt i apareix a la pel·lícula Belle Époque de 1992. Doncs tornem a ser aquí en aquest especial proclamació de la Segona República, però
Jaume,
ara passarem uns més enllà. Digues.
Volia preguntar què has posat de fons, perquè està com guai.
Ah, perdó, això és la, ja t'ho he dit, és la Llengua de les Mariposas.
No estava haciendo caso, Luigi.
És la banda sonora de l'Alejandro Amenada, de la banda...
És aquesta,
de
la... és la de fons, la que deixem. Sí. Vale, vale.
No, sembla bé?
Sí, perfecte.
Perfecte.
Jaume.
Digues.
Quina música has posat de fons?
És broma, és broma. Ja paro.
Ja ho hem dit, que en realitat en el rogerío de l'Acadèmia del Cinema Espanyol sí que és veritat que els va molt fer pel·lícules sobre això, però sobretot n'hi ha moltes de la guerra o dels mesos posteriors a la guerra o les conseqüències de la guerra civil. Doncs dintre d'aquesta última categoria hi ha un drama històric que es diu Les 13 Roses, pel·lícula del 2007, dirigit per Emilio Martínez Lázaro. Qui eren les 13 Roses? Pot contestar qui vulgui.
No he vist la peli tampoc.
Però saps quin eren?
Més o menys.
Vale,
tinc entès que eren militants del Partit Socialista.
Uh-huh. Acusades.
Acusades de
repartir folletos poc antes de l'entrada de les tropes franquistes en Madrid.
Sí, pues clar, bueno, és que és igual això. O sea, tothom era acusat de rebel·lió.
Tot, clar, al final.
La qüestió era que... És curiós això perquè surt a moltes pel·lis també. Uh-huh. que tots els processats, sobretot durant la postguerra, són acusats de rebel·lió. I fa gràcia perquè els que s'han rebel·lat són precisament els militars. Clar, no? Militars. Llavors, fins i tot hi ha membres de les forces de seguretat que es queden al bàndol republicà perquè fan cas al govern, i llavors seran acusats de rebel·lió.
Posteriorment,
un cop acabada la guerra. Pa una vez que hago caso al gobierno.
Així és com es construeix després el relat, no? O sigui, l'imaginari també, sí, no? Sí, sí. Els que s'han revelat són ells, no? És una manera, no, amb les paraules, d'intentar...
Quan portem més o menys la meitat del programa, sí, farem la pregunta de ¿y los pantanos qué? Ho dic perquè aneu pensant en la resposta.
Vale.
Vale? Vull dir, ja us anticipo, no us he passat el guió, però i los pantanos què? Doncs això, el 3 d'agost del 1939, pocs mesos després de finalitzar la guerra, detenen i jutgen aquestes 13 persones, aquestes 13 dones, per repartir pamfletos, com deia el Lolo, a, diguéssim, butlletons contràries al règim que estava a punt d'imposar-se o que estava a punt d'arribar a Madrid. El judici se les condena a morir en un plaç de 72 hores i abans de complir-se el pas, el 5 d'agost, van ser fusilades. Aquestes dones tenien entre 18 i 29 anys, segurament, vamos, segur, i això és el que deu explicar la pel·lícula, que jo tampoc he vist. El procés seria un procés molt parcial, és a dir, no, allò, la llei, no, segurament aquí van dir...
No, el
te fusilo, però
els processos eren així, eren processos en què no tenies dret a la defensa fins al dia en què presentaves allà al judici. Llavors el teu advocat era un militar, normalment un oficial també, i el que solien fer els oficials defensors de la gent era, pues, si demanaven pena de mort, pues, demanaven sí, cadena perpètua, i llavors el jutge feia el que li sortia de les pilotes,
normalment seria matar-lo, no?
Però bueno, clar,
I tot això està registrat, deu haver-hi tot el... o no?
Sí, no ha sigut ni és fàcil accedir a tot això, però sí, però en teoria està registrat tot. Sí.
La música d'aquesta pel·lícula, Jaume, és del
que
nostre...
Que de programa, eh?
Del nostre...
A veure, què queréis?
Del nostre John Williams particular.
El Roque Baños.
Roque Baños, que juntament amb Alberto Iglesias són dos dels compositors de música del cinema espanyol.
Aquest
de Alberto Iglesias és l'hermano del Julio.
Alberto, seguro, sí. El bueno, que no era futbolista.
El que no, vale, l'altre.
Pablo.
Pues Roque Baños posa música a 13 Roses i dintre de la llista de cançons nosaltres escoltarem Julia i Perico, que després també acompanyarem i farem servir de fons perquè és una cançó així tranquil·leta que juntament amb La llengua de les mariposes...
Què estem escoltant, de fons?
I seguim amb el programa. Entre eso, cuando se encende es que puedes hablar. Cuando se enciende, mira.
Es el Spotify de Sabadell, ¿no?
Exacto. El Spotify de Sabadell.
Mira aquí el tens.
Dentro de los directores y directoras rojeras, no podían dejar de hablar de Carlos Saura, que al 1990 fa la película Ay Carmela. Ay Carmela, aparte de ser el título de una película, también es el título de una canción. Tu saps de cançons republicanes? Sabries explicar coses? Perquè avui n'escoltarem unes quantes. Encara no n'hem escoltat. Són les que venen ara. Ara vindran cançons de la República.
Vale. Tu saps, a qui l'estàs preguntant? A Lolo, si sap cançons. O sigui, tu l'estàs preguntant què
vols que canti. Ara vas a cantar.
Puja a la cadira. No. Puja-te sobre la cadira. No s'ha pujat.
I a llum al carrer.
Et donarem el...
Reginaldo. Oh, Carlos Saura. Va morir l'any passat. Dos anys fa, perdó. El 2023, que estem al 2025 ja, tio. Sí, va sortir la seva foto a la colla del 24, no?
Guió de Rafael Azcona, famós guionista també espanyol, uh-huh. No? I què ens explica aquesta pel·lícula, Jaume?
Aquesta pel·lícula ens explica bàsicament la Carmela, que és valiente i espontània, el Paulino, pragmático i cobardón, i Gustavete, que és mudo. Són trovadores que actuen per a l'ocio del bando republicano durant la Guerra Civil Espanyola. Són un grup de còmics que amenitza una mica com pot els soldats republicans durant la Guerra Civil, però que estan cansats ja de passar tantes penes al front.
Però ja ho has de fer. A veure. Primero de todo en castellano. Y segundo...
que se entienda todo el mundo.
Carmela. Valiente y espontánea, Paulino, pragmático y cobardón, y Gustavete, mudo. Son trovadores que actúan para el ocio del bando republicano durante la Guerra Civil Española. Son un grupo de cómicos que amenizan... No, no continúo. Però és una mica aquest to, no? Quan els locutors d'aquella època...
Sí, sí, sí.
No només els feixistes, no?
Eso acabó con el... amb el paio aquest dels documentals... d'animals, com es deia aquest?
El Félix Rodríguez.
El
lobo ibérico.
Ho feia molt així.
El republicano ibérico. Doncs,
aquesta pel·lícula, que, protagonitzada per Carmen Maura, Andrés Pajares, Camino Diego, José Sancho, pretén, a partir d'una mica de comèdia, situar-nos com a espectadors en les trinxeres o en els moments de descans de la Guerra Civil, en el bando republicano, i com s'havia d'amenitzar una mica la vida dels soldats perquè no tot fos xumba-xumba i pim-pim-pim, saps? Vull dir que... Com vivien els soldats al seu dia a dia, Lolo?
Es nota, o sigui, és que es veu claríssimament que està preparadíssim el programa, eh?
Jo què sé, pues com podia, no?
Ja, bueno,
com podia cadascú, no? No, però sí que és veritat que el tema aquest de les cançons, jo voy a hablar sin saber otra vez, ¿no?
Es que es para eso muy bien.
Pero es... hi ha gent, que s'hi dedica especialment a estudiar això, no? I és curiós perquè moltes de les cançons aquestes que ens han arribat, no? Ai, Carmela i totes aquestes... Hi ha moltes versions d'aquestes cançons.
Sí, sí, la que m'ha costat trobar.
La lletra canviava en funció del front on estiguessis. El front de Madrid tenia una lletra i el front d'Aragó tenia una altra.
Clar.
I llavors, clar, aquestes cançons sovint servien per intentar...
Aglutinar,
pujar la moral de la tropa i, clar, no tenien Netflix, no tenien Twitter. Llavors, d'alguna manera, era com... el himno, no? De cada
zona.
De cada zona i, pues, jo què sé.
Perquè no hem parlat, però jo tenia una curiositat. Hem començat el programa escoltant l'himno de Riego. Sí?
Sí.
Que se suposa que és l'himne, un dels himnes de la República. Però no té origen a la República. És un himne?
És l'himne de la República.
És l'himne de la República, però...
No, Riego és des del segle XIX. És un general de l'exèrcit que s'aixeca en armes contra... pues, penso que és Ferran VII, ara, sí.
I per què?
Del trieni liberal. Pues... si et dic la veritat, no acabo de... Segur que si ho busques, algun segur, friqui... Segur, però
hi havia molta informació mirat, que no he volgut
perquè llegir. Tampoc és que fos republicà, aquest paio.
Ja, per
vull
això.
Dir, jo què sé, el tio era, pues, era liberal, era monàrquic, però era dels liberals, progressistes, molt vinculat a les idees de la Revolució Francesa i tota la mandanga aquesta.
Pero...
Se puso con la guitarra.
Un single.
Con el disco de piedra.
Y al final, pues oye.
Lo saco en el Spotify.
Tú tomas en plan, o sea, está guapeado
el Riego. El Riego.
Está
guapo el tema del Riego.
¿Al Femmin, no o qué? Y ya está. A las plazas, allá.
Doncs, igual que, no ho hem dit, però Ai Carmela va guanyar un fotimer d'Oscars a la 5ª edició dels Premis Goya.
Va ser únic això, guanyar Oscars als Goyes.
Ai, Oscar, sí, perdó. Va guanyar un fotimer de Goya.
Van arribar els americans, toma!
Te l'has currat, xaval!
Ja està!
No, però dintre d'altres cançons que sonen, la que dona nom a la pel·lícula i que també sona a la cançó és la d'Ai Carmela. Escoltarem una versió, no sé quina, de les tantíssimes que hi ha.
L'Ejército de l'Ebro serà, no? Aquesta, sí, sí. La més famosa.
Pues aquesta és la que escoltarem i seguim amb el programa.
Viva la Quinta Brigada, que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela.
El dolor que sentimos ahora es muy profundo, es verdad, pero no debe paralizarnos. Los compañeros no han muerto inútilmente. Josefina, Sebastián, Teresa, todos vosotros estáis y estamos luchando por lo mismo, por lo que ellos querían. Y no nos van a parar. ¿Qué es lo que ellos querían? Están aquí con nosotros, luchando por lo mismo.
Vamos a dejarlos en la tierra. Pero esta tierra ahora nos pertenece, compañeros. Y de aquí tenemos que sacar la fuerza para seguir luchando. Porque la batalla es larga y son muchos. Pero nosotros somos muchos más. Siempre seremos muchos más. El mañana es nuestro, compañeros.
La lucha continúa. No pasarán. Nosotros pasaremos.
Arriba, parias de la tierra, en pie, famélica legión. Los proletarios gritan guerra hasta el fin de la opresión. Borrar rastros del pasado, arriba esclavos todos en pie. El mundo va a cambiar de base, los nada de hoy todo han de ser. Arruémonos todos en la lucha final. El género humano está internacional. Arruémonos todos en la lucha final. El género humano está internacional.
Heu reconegut la pel·lícula, no?
Home.
Sí, clar, i tant.
Aquesta l'havíem vist moltes vegades. Moltes. Ara fa molts anys que no la veig.
També els hi posem als xavals també, de batxillerat. Eh? Home.
I com viuen aquesta pel·li, els xavals de batxillerat? A les pel·lis les poseu un cop heu encetat el tema,
sí.
A mig tema, un cop l'heu acabat.
Normal, intentem que sigui quan l'estem fent.
A mitges, per després tirar. I què? Com, l'alumnat de batxillerat d'avui dia, com viu Terra i Libertat, una pel·lícula basada en Homenaje a Catalunya de George Orwell, dirigida per Ken Loach, un superdirector molt actiu i molt activista del Regne Unit. Com ho viuen? Els xavals i pues, les xavales. Els hi mola o no?
Sí, els hi mola, passa que estan molt lluny d'aquesta... Yeah. No sé, no? No
però, sé. Però...
Cada cop estan més lluny, no?
Cada cop estan més lluny. No?
El temps contra això no podem fer res, o sigui, cada cop està més lluny.
Hay que col·lectivizar. He estat a punt de posar aquesta escena, però clar, que dura 12 minuts. Jo tenia mi cachito de tierra. Claro, es que ahí la vaig estar mirant, mi cachito de tierra, y claro, yo me lo he trabajado.
No sé trabajarlo.
Es que claro... Tierra y Libertad, peliculón. Luigi, explica'ns una mica, tio. Estàs aquí... Sol que he convidat el Lolo, si no estaria parlant jo sol. Digues alguna cosa de Tierra y Libertad.
Jo, pues de Tierra y Libertad, què puc dir? Doncs això, una pel·lícula que està narrada com un gran flashback. Jo em poso en temes de cinema, ¿vale?
Vale.
Jo faig el... Doncs és un gran flashback que ens parla doncs, de la neta, d'aquest guerriller, que arriba, troba un cop a mort, no? Un cop el protagonista mort, que encara no el coneixem, troba coses, descobreix que havia participat a la Guerra Civil Espanyola com a brigadista internacional. Llavors, és com aquesta recerca, no? I comença el flashback que ens explica tota la història del David, de que a mi em sembla com una història... Bueno, em sembla un moment com molt curiós a la història d'aquests brigadistes internacionals, aquest... No sé quin volum real de brigadistes internacionals va haver-hi, però em sembla com una cosa, aquest romanticisme d'agafem i ens anem a lluitar tal, per acabar amb el feixisme abans que el feixisme arribi a tota Europa, no? Abans s'estengui.
Bueno, van participar en molts països. Hi havia brigadistes estadounidencs.
Sí, de més de 100 països.
De més de 100 països. Però clar, el nombre que preguntava el Luigi es va arribar, segur que ja havia, es podia més o menys saber.
És, bueno, més o menys, és que clar, una cosa són els brigadistes internacionals, les brigades internacionals que estan vinculades a la Unió Soviètica i a la Tercera Internacional, i una altra cosa són els voluntaris.
Clar.
I Orwell, o el prota de la pel·lícula, no és un brigadista, és un voluntari. O sigui, ell se'n va del seu país pel seu compte, arriba com pot aquí...
Ell sí que surt en una escena que està en una reunió on estan explicant alguna història així, sí. Però ell crec que sí que tira però com se pel tira. Seu sí, compte sí. I creu a la frontera.
És penya voluntària no que ve aquí a hacer lo que se pueda. I la diferència és que les brigades internacionals és una cosa organitzada des de la Tercera Internacional, és a dir, des de la Unió Soviètica, i amb unes ordres bastant... Clar, és que la pel·li aquesta... La gràcia que té aquesta pel·li, que als xavals de batxillerat també els hi va bé, no? És que exemplifica molt bé i explica molt bé, tot i que una mica, és una mica parcial, diguem, el conflicte que hi ha entre revolució o no revolució, no? Un sector del bàndol republicà...
Si guanyar la guerra i fer la revolució, primer...
Clar, hi ha un sector del bàndol republicà, la CNT, el POM, la FAI i tot aquests, que el que plantegen és que per guanyar la guerra s'ha de fer la revolució, si no es pot guanyar la guerra. I hi ha un altre sector, que és el Partit Comunista, Esquerra Republicana, partits republicans, que el que plantegen és que la revolució s'ha de plaçar i guanyar primera guerra. I en aquesta tessitura la Unió Soviètica té un paper bastant important perquè donarà suport al Partit Comunista i a l'opció de guanyar Primera Guerra. Llavors, l'entrada de les brigades és diferent de l'entrada dels voluntaris. És un
altre. I aquí és... la pel·lícula sí que fa veure això, no? Com aquell moment, no? En un primer moment on hi ha, no? Quan es coneixen, no? Hi ha aquest, com aquest trencament intern, no? Entre la gent.
Hi ha una escena que a mi m'agrada molt, que és quan estan allà, que representen els fets de maig del 37 a Barcelona, no? Quan hi ha tirotejos entre gent de CNT i POM i el Partit Comunista d'això.
que estan a dos edificis fotent-se a tiros, els sí. uns als altres, i no, el prota li diu, tu d'on eres? I jo de Manchester, hòstia, jo de Liverpool.
I què haces
allí? I dice, pues no lo sé. I tu? I dice, pues tampoco lo sé. I està. Cadascú està a un edifici fotent-se a tiros i ningú sap per què està a l'edifici.
Que... Suposo que el sí, camí que, allò, que han anat fent amb la gent que han anat sí, fent pues, s'ha mira. Portat cap allà i és com, vale, ara ja, ja.
Sí, sí.
Molt bé. Temazo, peliculón.
Vale, sale el cantante de Insert Show en esa peli, ¿eh?
Sí.
Hostia, es verdad, es súper jova.
Súper jova.
Es verdad, no hem parlat de
tot el fascismo.
Abajo el fascismo. mira, Luigi, on es pot mirar Tierra Libertad, que deu estar Filmin o algo así, seguríssim.
Ara mateix tu mira.
I mentre ho mirem i després ho dius, escoltarem una de les cançons que també canten tots aquests voluntaris, els republicans que lluitaven, que és A les barricades.
Cinema, sèries i bandes sonores a Ràdio Sabadell.
On dius que es pot veure?
Doncs es pot veure a Movistar i... Què passa? Que no
Movistar.
Tens... Ah, que cada dos programes intenta que li passi la clau. I Flixolé.
I a Flixolé.
Flixolé també el vaig pillar una vegada per mirar, no me'n recordo quina pel·li.
I ara ho estàs pagant, perquè no et va donar temps.
No, a... aquest me la sí? vaig treure. Però són, mira, 14 dies gratis. Ara, Flixolé, la teva tu plataforma per a ver cine espanyol. 14 dies gratis.
Mira, hem parlat de... Ah, no, parlarem. Ah, no. Del germà
del
Fernando.
Cusí...
O era el primo. El David Trueba, què era?
David és germà de Fernando.
Per tant, tiet de
Josué.
Este és
el de la novel·la de los cuatro amigos, no?
Sí, sí, sí.
Joder, boníssima.
És aquest? És aquest?
És que la setmana vinent parlarem.
Oh! Oh! Vale, vale.
Pues el 2002, el David Trueba fa la pel·lícula Soldados de Salamina. Que aquesta pel·lícula ens situa directament a la Guerra Civil, igual que Tierra y Libertad. Va haver-hi algunes modificacions argumentals, com per exemple, que està basada també en la novel·la homònima del Javier Cercas. Diu aquí que, per exemple, la pel·lícula canvia el sexe del personatge principal, sent aquesta una dona en lloc d'un home, que és la Diana Gil, entenc que en la novel·la és un home, i apareixen el Diego Luna, diferents personatges, i el que ens explica l'argument és que la novel·lista Lola Sánchez rep com a encàrrec escriure en un periòdic sobre la Guerra Civil Espanyola. Quan comença a investigar, descobreix l'intent de fusilamiento del falangista Rafael Sánchez Mazas i empieza a interessar-se por ello. ¿Qui era este falangista?
Bueno, pues un dels fundadors de la falange. Falange, de fet, era coleguita de José Antonio.
Ah, sí, el José.
Era una amiga de Joselito.
De Joselito.
Pequeño ruiseño. No. Bueno, va ser un dels fundadors de la Falange espanyola. No conec gaire d'aquest tio, però sí que conec una curiositat que
molaria que dijera, pues es uno de los personas que más admiro.
Un tio ahí...
Una curiositat, perdó, que
una curiositat, que és que el seu fill va ser no sé, suposo que estarà
és
mort.
És un poeta, no?
Poeta... És un poeta trobador que el que feia era cantar cançons de la Guerra Civil, però del bàndol republicà i sobretot d'anarquistes.
Sí. És que jo sabia això, que el fill, no sé què...
Si
Ferlosio, no?
Sí, Chicho Sánchez Ferlosio, sí, o algo així.
Un nom així, sí.
Si busques per internet canciones de Durruti o coses així, doncs pues el tio que surt allà amb la guitarra cantant, pues és el fill de Rafael Sánchez Maza. Sí.
És José Antonio Julio Onésimo Sánchez Maza Ferlosio. Más pues, conocido como Chicho Sánchez Ferlosio.
Exacte.
Cantautor espanyol. Sí, 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 jo és que sabia aquesta...
Pues jo me'n vaig adonar d'això llegint el llibre aquest, que me'l vaig llegir fa bastants anys.
El de Soldados de Salamina.
El de Soldados de Salamina, i vaig dir, coño, pues este es el padre del fascismo espanyol. No, i aparte, no? El padre
del trobador.
Del trobador.
Doncs dintre d'aquesta pel·lícula apareix també una típica cançó que segurament, com ens has explicat abans, tenia diferents versions, que és aquella de Si me quieres escribir.
Ya sabes mi paradero.
Jo recordo també, no sé si era Los Muertos de Cristo, que tenia un disc que eren cançons de la Segona República, o només hi apareixia alguna. Era un disc todo de canciones.
No recordo
jo. És que una de les que vaig posar em sonia Los Muertos de Cristo, tal.
Però veus, aquesta, per exemple, Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, és la típica que li canviaven la lletra.
Clar,
segons on estiguessis, tercera brigada mixta, el frente de l'Ebro, i de fet aquesta cançó arriba als nostres dies també en una versió de los guerrilleros, dels guerrillers de la postguerra, no? Del, el que coneixem aquí com el Maquis.
Ah, doncs també van ja, fer una versió.
Clar, van fer una versió de...
estamos en el monte, ¿no?
Estamos en el monte.
No te puedo decir dónde, o que si
no te puedo decir dónde, no te voy a decir un cover.
El Ferlosio grava al 64 un LP que es diu Spanska Motskanskanger, Canciones de Resistencia Española a Estocolm, Suècia.
A quin any?
Al 64.
Clar, perquè aquest home suposo que hauria fugir. Home, si
va ser, no surt el nom d'ell per seguretat, no? I llavors, mira, tots són temes, el que dèiem abans, no? Temes de la Guerra Civil.
Molt bé. Escoltem Si me quieres escribir, que estem a punt d'acabar.
Mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Buena forma. Si tú quieres comer bien, barato y de buena forma, en el frente de batalla, allí tienen una fonda. En el frente de batalla, allí tienen una fonda.
I ara ens situem al 1996 per parlar de la pel·lícula Libertàries, que també està basada en una novel·la homònima d'Antonio Rabinant, i la pel·lícula va ser escrita i dirigida per Vicente Aranda. Aquesta pel·lícula l'heu vist, Libertàries? Sí, Ana Belén, sí. Victoria Abril, Ariadna Gil, Blanca Pilanez, Laura Mañá, Loles León... ¿De qué estás riendo tanto?
De tu word.
¿Por qué?
No, perquè li he ensenyat el guió, li he ensenyat l'últim, li he ensenyat l'últim apartat. Ja. D'això riem.
A què te'l vas pensar? Perquè tu algun dia, de vez en cuando, lo tuiteas. Este.
Sí, hombre, que...
Sí. Claro. Pues acabarem amb aquest, i a més, just tu has anomenat els fets dels tiroteig del 37, perquè després ens ho situes històricament, però primer, abans d'acabar...
Libertàries.
Libertàries. Sinopsis, Luigi. Lee, va, di algo.
Lee algo, no? Libertàries és una pel·lícula espanyola del 96.
Això
no?
Ho he dit jo, tio.
És que no t'escolto res del que dius, Jaume, tio, de veritat. En els primers dies de la Guerra Civil Espanyola, una monja fuig del convent i casualment es troba amb un grup de milicianes anarquistes de l'organització feminista del moviment llibertari espanyol que es diu Mujeres Libres. Les acompanyarà fins al front de l'Ebre, a prop de Saragossa, on viurà doncs, la guerra, no?, i la revolució social espanyola de l'any 36. Doncs és aquest, no?, situar una monja entre milicianes anarquistes. No sé, no és una pel·lícula basada en fets reals.
No, amb una novel·la que situa dintre del període històric.
És un plantejament, no?, que té, doncs clar que dona joc, no? Situa contraris.
De fet, pinta, jo recordo aquesta peli, pinta una mica... No, no em va agradar gaire com pintava les milicianes, eh? Aquesta sí, peli. Bueno, pues una mica majares i aquest imaginari col·lectiu de los milicianos eran supermalos que se dedicaven a quemar coses i a matar cures i tot això. Que també. A ver, se hizo lo que se pudo, ¿no? Pero... però clar, no només, no? Uh-huh. I crec recordar que en aquesta peli sí que surt al final el famoso ejército moro de Franco, no?
Ah, sí? Pot ser.
No? Que al final... Bueno, igual estoy haciendo spoiler, os jodéis.
No passa res.
Però...
Que la peli és del 96, o sea, que ya...
Si no l'has vist, mala suerte. Però, pues, sí, no, a mi no em va acabar d'agradar. Però
no,
bueno.
No ens ha d'agradar tot, eh?
No. De fet, no m'agrada quasi res.
En mi opinió.
Bueno, això és la teva opinió. Anem a escoltar el tràiler i després acabarem el programa amb el discurs d'algú molt important.
de 1936. Ha comenzado la guerra civil, la última guerra idealista, el último sueño de un pueblo. El clamor, la utopía, el corazón de la memoria. La guerra civil española.
Queremos morir, pero queremos morir como hombres, no vivir como criadas.
Aplaude, monja. Piensa que tu alma antes que otra cosa es alma de mujer. Y tienes que estar con las mujeres.
Amparo en nombre de la Santísima Virgen.
¿Tú también eres anarquista?
Sí, señor. Anarquista, espiritista y coja.
Tejedora.
Yo era puta, pero la revolución me ha redimido.
Basta ya de hipocresías. No hay ninguna mujer decente mientras no lo seamos todas.
Si quisiéramos impedir que una mujer entregue su vida en la lucha contra el fascismo, seríamos unos revolucionarios de pacotilla. ¿Dónde está la madre?
Segueix tota l'actualitat del Generació BSO a les nostres xarxes socials.
Doncs a veure, abans reien de què és el que havia posat jo al final del guió. El Lolo ens ha dit abans que en una escena de Terra i Libertat apareixen un dels protagonistes, no? El de Manchester, el de Liverpool. I tu per què tant? Que el 1937 va a la ciutat... Era a Barcelona només, a tot Catalunya?
No, sobretot a Barcelona.
Explica'ns una mica qui era Juan García Oliver i què és el que passava al 1937 a Barcelona. Molt ràpid, eh? Tens 30... un minut.
Bueno, Juan García Oliver era un camarero de Reus que es va fer anarquista i va ser un dels dirigents del moviment llibertari durant la Segona República i durant la Guerra Civil. Clar, és que no sé què...
Bueno, si no, ens pots contextualitzar el discurs que fa aquest que sentirem, que és de... És que a veure, és de...
No, però aquest discurs penso que no és del 37, eh?
No, és més tard.
És més tard?
És bastant més tard.
Aquí, a YouTube ho posa, el discurs de Juan García Oliver en 1937.
Ah, val, però el que està fent és explicar...
El que va passar abans, clar. Però el discurs el fa el 37.
Vale. El que està fent... No, crec que és l'enterrament de Durruti o alguna així, o un homenatge a Durruti o alguna mandanga d'aquestes. I el que està fent és explicar l'època del pistolerisme a Barcelona.
Va, però això és...
L'època del 17, 18, 20, 21, que era quan es comencen a formar els grups d'acció anarquistes o vinculats al sindicalisme per fer front als assassinats que està patint el moviment obrer pels assassins a sou de la patronal barcelonina.
Per tant, no té a veure el discurs que sentirem res amb la República, ni el... però és igual. Mola molt.
Però està guapo. Està tot guapo.
Està tot guapo. No sé si haurà sortit, s'haurà sentit mai aquest discurs que aquí a Ràdio Sabadell.
Generació Visió... En 37 es va sonar.
Segur, aquí en directe. Avui acabem amb això. Gràcies, Lolo, per haver vingut. A més, ha sigut super improvisat, però ens has salvat una mica el programa perquè el Luchi no té ni puta.
Jo no anava a llegir aquí el...
Anem a escoltar aquest discurs i ens escoltem la setmana que ve. Adéu, adéu.
Bona setmana a tothom.
Adéu, adéu.
Nuestro grupo anarquista se formó el año 1923, en circunstancias muy aciagas para nuestro movimiento, muy tristes para toda la clase trabajadora. Dueños casi de la ciudad, eran las bandas de pistoleros del sindicato libre que patrocinaba la patronal. Las hordas policíacas coadyuvaban a la obra de destrucción de nuestras organizaciones y de nuestros hombres. Había caído el coloso del anarcosindicalismo, Salvador Seguí. Habían caído viejos militantes, primeros hombres de nuestro movimiento tan espléndido de hoy, cuando comprendimos nosotros que probablemente pudiera llegar el momento de que fuésemos absolutamente vencidos, nos unimos en aquel momento, lo que no tengo vergüenza en decir, lo que tengo orgullo en confesar, los reyes de la pistola obrera de Barcelona. Vivíamos y actuábamos disgregados, pero hicimos una selección. Los mejores terroristas de la clase trabajadora, los que mejor podían devolver golpe por golpe y al llegar al fin la victoria al proletariado, nos separamos de los demás compañeros, nos unimos y formamos un grupo anarquista, un grupo de acción para luchar contra los pistoleros, contra la patronal y contra el gobierno. Conseguimos nuestro objetivo. Les vencimos. Nuestros golpes fueron más duros, más a la cabeza, que los que ellos nos habían dado. Y el grupo se constituyó y fue juramento de los que lo integraron de que desde aquel momento el grupo Los Solidarios que nos llamábamos continuaría la lucha hasta el triunfo total de la clase trabajadora, hasta el triunfo de la reunión social, y que solamente la muerte podía irnos apartando de los demás. Y nosotros, cuando después de la República salimos de los presidios y nos unimos otra vez en España, continuamos el grupo. Y entonces nos llamamos el grupo nosotros, los que no tenemos nombre, los que no tenemos orgullo, los que somos una masa, los que pagaremos uno a uno, nosotros. La muerte no es nada, nuestras vidas individuales no es nada, por eso somos nosotros. Mientras quede uno, nosotros vivimos, nada más.